Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Gerard Vieder, aquest sociòleg és l'impulsor d'una extensa base de dades que recull tots els casos de catalanofòbia. Sobre l'actualitat tecnològica parlarem de GoPro, que presenta el seu primer dron Karma. La realitat dels refugiats vista a través de la realitat virtual i Allo, la intel·ligència artificial d'una nova aplicació de Google.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa unes setmanes es va presentar en públic la base de dades de la catalanofòbia, que això és una wiki. La wiki, saben vostès que és un format particular, un software particular, la versió més coneguda del qual, òbviament, és la Wikipedia. Una wiki que replega doncs, els atacs catalanofòbics de tot tipus que hi ha hagut des de fa molt de temps. Actualment ha començat amb una base de dades de més de 1.000 fitxes. L'autor d'aquesta base de dades de la catalanofòbia és un sociòleg que té una història molt interessant tant al nostre país com al Brasil i que per això em pensava que estava molt bé convidar-lo no només a parlar d'aquesta base de dades sinó en general de tot el seu treball. I és Gerard Vieder. Gerard, benvingut.
Hola Vicent, encantat, gràcies.
Gràcies a tu per la feina que has fet. Comencem pel començament. La base de dades de la catalanofòbia és una Wikipedia, per tant, un treball que s'ha d'anar construint i que seguirà avançant, en el que intentes documentar què?
Sí, bàsicament intentem recollir tota la sèrie de casos, que manifestacions que al llarg de la història s'han produït i que es manifesta una aversió contra els catalans, contra persones, gent que ha sigut perjudicada per emprar el català, no? Sobretot a l'administració pública o en comerços, etc. O entitats catalanistes o que hagin demostrat un nacionalisme tant a Catalunya com al País Valencià i que, per compte d'això, i som un fenomen que per darrere hi ha aquesta real espanyolista, no? I que és una reacció contra la impugnació al model d'estat d'Espanya.
Tu ets sociòleg, sí, de professió, per tant, diguem que t'hi aproximes des d'una vessant científica, també, a part de l'evident interès polític de la qüestió, no? Com definiries catalanofòbia? Què s'ha d'entendre per catalanofòbia?
Sí, bé, realment, des d'un punt de vista, diguem-ne, més criminològic, doncs, en els darrers temps s'ha tornat famós, les paraules com xenofòbia, homofòbia, islamofòbia, el racisme, no? Que són actituds que manifesten una intolerància, no? I un odi contra una certa diversitat, no? Específica. I en el nostre cas, la catalanofòbia, és una paraula que existeix des d'inicis del segle XX, quan això hi ha un llibre del gironès, un llibre de l'any 2000, que ho documenta, no? De com ja es va començar a utilitzar aquesta paraula a inicis del segle XX, quan hi havia l'efervescència del catalanisme, amb la solidaritat catalana, amb la Lliga. I llavors una mica la idea era intentar entendre per què la catalanofòbia, si és una paraula que està ja, diguéssim, bastant assentada en el vocabulari al carrer i als mitjans de comunicació, com és que no se li dona una vessant, diguéssim, criminològica, perquè no arriba a consolidar-se, no? Una mica, el meu interès acadèmic va ser una mica per aquest viatge.
Tu has estudiat, diguem, des d'allà fa temps. En quin punt diries que està la catalanofòbia ara? Creix? Minva? On som? Suposo que em diràs en comparació amb què, no? Evidentment,
sí, sí,
no?
Sí.
Però la sensació que tu tens, quins serien els trets definitoris ara mateix?
Bé, la catalanofòbia, clar, aquesta és sempre la pregunta que sempre sorgeix, no? des d'un punt, llavors, amb això l'estadística sempre intenta contribuir-hi. És molt difícil donar afirmacions rotundes, però el que està clar, i això, quan hi ha una certa coincidència històrica, que en els moments aquests d'efervescència del catalanisme, o de millorar l'estatus, no, de polític de Catalunya o les diverses regions dels països catalans, com va ser, per exemple, el País Valencià als anys 70, sobretot, no? Doncs hi ha aquesta aflora, tota una reacció que té unes connotacions a vegades bastant viscerals i per això tendim a vegades a associar-ho com un fenomen, diria, psicosocial. Però és evidentment que per darrere d'això ja és una qüestió ideològica política.
Però podríem dir, per tant, que és la catalanofòbia és reactiva o n'hi ha catalanofòbia fins i tot quan el país està en una situació de desastre, diguem-ho així?
Bé, hi ha una tesi interessant, perquè el llibre del Gironès de l'any 2000, que es diu justament Catalanofòbia, el pensament anticatalà al llarg de la història, ell fa com una mena d'inversió d'aquesta tesi i demostra com va molt més lluny, no? I veu com des dels inicis del projecte del Regne d'Espanya o de l'Imperi Espanyol, doncs hi ha aquesta aversió manifestada en documents històrics, en els decrets, etc. No? I llavors ell ve a dir una mica que el catalanisme, en el fons, acaba sent una reacció a la catalanofòbia, és la inversió de la causa i l'efecte. No? Però bueno, més enllà d'aquest debat, que tampoc no dic que no sigui important, però, per exemple, sí que és veritat quan es mira casos històrics, com per exemple el del Cucut, que va haver-hi, no?, l'assalt a la seu del Cucut i altres mitjans de comunicació d'inicis del segle XX, per uns militars, per una reacció a una vinyeta que una mica feia sàtira de l'exèrcit espanyol i que hi havia una evident catalanofòbia, perquè després d'això, doncs això va provocar tota una reacció al catalanisme que es va estructurar més, va fer pinya. No? Llavors, sí que hi ha tots uns moviments de, evidentment, no?, d'entre catalanofòbia i catalanisme molt interessants. No? Això jo crec que la ciència política s'hi hauria d'interessar més.
N'hi ha un terreny adobat, o ara n'hi ha una gran discussió sobre això, no? Que és el terreny de les xarxes socials, un fenomen relativament nou, on sembla que últimament això que els anglòfils hi diuen hate speech està de moda, no? És a dir, on realment n'hi ha reaccions molt virulentes, molt espasmòdiques. Penses que és un problema que pot moderar-se amb el temps o la característica de les xarxes socials farà que sigui un terreny adobat per a aquest tipus de discussions?
Bé, aquí al nostre país s'ha vist com després de que l'Associació Drets, que ha treballat molt per una associació d'advocats contra la catalanofòbia, no?, que ha fet querelles contra, ha presentat a Fiscalia querelles mostrant casos concrets, no?, centenes de tuits, per exemple, amb contingut d'enaltiment del terrorisme o, no?, contra la dignitat dels catalans, no?, sobretot pel tema dels accidents de Germanwings, que va haver-hi, em sembla que el 2015, o dels catalans que estaven a Tunísia, vull dir, que eren, es posava palès de manifest com gent que era catalana, només pel fet de ser catalana, sense tenir cap mena de vinculació amb cap moviment polític, pel fet de patir una violència, doncs era motiu de l'escarni, no? I això demostrava una mica la irracionalitat, no?, d'aquesta reacció visceral. No? Llavors, catalanofòbia sí que des del Principat ho hem associat molt justament amb aquest discurs de l'odi que es veu a les xarxes socials. I efectivament, els criminòlegs que estudien els hate crimes, no?, els crims d'odi, doncs atorguen un paper molt rellevant al discurs de l'odi, al hate speech, no?, de com el hate speech és un terreny adobat perquè si es va justificant, és tot un discurs que va avançant, que va preparant el terreny perquè després es cometin crims contra determinades comunitats humanes, no?, o segments de la societat. Llavors, sí, realment jo penso que ha estat molt important aquesta empenta d'aquesta associació de drets
per aturar-ho una mica.
Per aturar-ho, i sí que, si no m'equivoco, sí que hi ha hagut algunes reformes legislatives al Codi Penal, i realment jo diria que ha minvat una mica el nivell aquest de tant l'escarni, no?, aquest que hi havia contra els catalans, i ara la gent que tuita s'ho mira dues vegades, però al mateix temps sí que és cert que no hi ha hagut condemnes anteriors contra no? Retroactivament contra gent que, bueno, que ha dit de tot contra els catalans. No?
Tu detectes també hispanofòbia en paral·lel a la catalanofòbia o no són fenòmens comparables?
Bueno, són, sí que, evidentment, com que és política, en política sempre es pot argumentar tot, i el que passa, clar, jo no he estat buscant tant d'una forma, podria, m'he centrat més en un tema, però sí que es podria argumentar, el que passa que, evidentment, en una relació desigual com és Catalunya i Espanya, penso que influeix molt, no?, en aquesta estructura de desigualtat, de l'asimetria de relacions entre els moviments polítics, penso que influeix en que no es pot parlar d'una hispanofòbia igual com es pot parlar d'una catalanofòbia. No? Mm. Qui ocupa sempre... És com dir... És una pregunta, una mica, si em permets, és com preguntar si hi ha racisme dels negres. No? Doncs, evidentment, sí que es poden trobar actituds racistes, però mai es pot posar en el mateix nivell. No? Mm. O si hi ha sexisme per part de les dones. Una mica... Jo ho enfoco des d'aquest punt de vista.
Mm. Gerard, a mi m'agradaria, perquè crec que és molt interessant, parlar de la teua experiència al Brasil, on has estat vivint i treballant durant molts anys. És curiós perquè al Brasil no eres Gerard Viader, sinó Gerard Saboret,
sí.
No? Perquè sí. Compta el segon cognom o alguna cosa així.
Sí, sí. Bueno, és que la forma de citació al Brasil segueix una mica la tradició portuguesa, que alhora segueix la tradició anglesa de citar sempre el last name.
Vale.
I bueno, ja sempre sóc més conegut pel segon cognom.
La teua mare estaria contenta.
Sí, sí, sí. El meu pare no tant.
D'acord. Tu al Brasil vas portar a terme un treball molt important d'estudi del crim i fent servir eines estadístiques que va tindre un gran reconeixement. No?
Sí.
Portaves, per exemple, aquest llibre de Raimundo Rodríguez Pereira, que és aquell candidat que va tindre aquell desgraciat accident d'aviació, no? I n'hi ha, veig que n'hi ha un article que te'l dedica a tu, a les estadístiques de Sauret, no?
Sí, exactament.
Què és exactament el que estaves fent allà? Què és aquest treball que feies?
Val, bé, doncs t'explico. Jo realment he passat 11 anys al Brasil, visquent-hi, i molts d'ells treballant-hi, i bueno, és un país que estic molt agraït perquè és on vaig poder desenvolupar la meva carrera professional en les ciències socials. Llavors, sí que durant 7 anys vaig estar sent responsable per un departament d'estadística criminal, que seria l'equivalent a un departament d'interior de la Generalitat, pues seria l'equivalent en un estat del Brasil, que era Pernambuco. Llavors, el 2007 jo estava acabant de fer un màster allà, a la Universitat Federal, i de Brasil, de Pernambuco, i jo estava centrant-me en el tema de l'epidemiologia de la violència. Perquè realment el problema de la violència al Brasil és tan gran que agafa una dimensió epidemiològica, és com una malaltia social, ara fent una metàfora, no? Que té les seves limitacions aquesta metàfora també. Però sí que és cert que el Brasil, malgrat totes les xacres i els problemes que té, ells treballen molt bé tota la qüestió de... informacions socials, números, no? Totes les estadístiques socials ho tenen molt avançat, especialment en camps com l'assistència social o la salut. En canvi, en el tema de policies hi havia un dèficit històric també que era degut a l'herència de la dictadura. Les policies estaven molt abandonades des de... Bueno, la democràcia comença el 85, la nova democràcia brasilera, i llavors les institucions policials que havien estat segrestades per la dictadura, diguéssim, doncs tenien molt la malfiança de la població i, i amb la democràcia es van anar abandonant. I això era part de l'equació del problema de la violència, val a dir. I bé, la qüestió és que el 2007, a Pernambuco, un estat molt castigat, és el nord-est del Brasil, un estat de 9 milions de persones, que tenia els registres històrics, sempre estava entre els tres primers estats en la qüestió de nombres d'homicidis, per exemple. Llavors la població ja estava bastant desgastada, molt cansada amb el govern, perquè el govern no feia res, no feia prou per intentar millorar la situació. Llavors va guanyar un nou candidat, que era l'Eduardo Campos, que de fet el que ha citat era l'autor del llibre,
però
el polític és l'Eduardo Campos. És un polític que era net de la Raiz, que la Raiz era el governador de Pernambuco als anys 60, que es va haver d'exiliar quan va començar el cop d'estat. es va exiliar a Argèlia, després va anar a Bèlgica, etc. I bé, ja que tira el net, és una família política a Pernambuco una mica
semblant als
Kennedy.
Tradició,
eh? Sí, sí, ho porten bastant a la sang. I aleshores, bé, em vaig assabentar que hi havia un sociòleg de la universitat que havia estat cridat per formular la política pública de seguretat, que seria el primer pla de seguretat d'aquest estat, i com que jo ja estava en aquesta situació a la universitat, doncs vaig anar a l'encontre i vaig començar a col·laborar amb aquest sociòleg, i a partir d'aquí vaig ajudar-li a fer tot el diagnòstic amb la qüestió més epidemiològic de números, i en determinat moment doncs vaig passar a treballar a l'administració pública en aquest departament d'estadístiques, que era justament l'estadística oficial d'homicidis i de més crims, no?, en aquest estat.
Uh-huh. Deixa'm que et faci dues preguntes al respecte. Sí. Una, quan parles d'epidemiologia, jo crec que a voltes la gent així no és conscient de la diferència. No? És a dir, així, per exemple, estem fent una gran polèmica perquè en el mes d'agost n'hi ha hagut 3 morts en baralles al carrer. Quan parlem d'un estat com Pernambuco, de quin volum estem parlant?
Sí, comparant Catalunya amb Pernambuco, per exemple, aquí és el nombre d'homicidis per any a Catalunya, que és un estat de 7 milions i mig, no? Bueno, una comunitat autònoma, pues igual són 80-100 homicidis per any. En allà, de 9 milions de persones, doncs estem parlant d'entre... Jo quan vaig arribar estava a 4.500 homicidis per any.
Bueno, per tant, la diferència és molt important.
Sí.
I la segona qüestió, tu el que fas, per tant, és treballar amb dades per facilitar la presa de decisió posterior, seria
correcte,
això?
Correcte, sí. Llavors, quan es va començar aquesta política pública, i coincidentment jo vaig entrar també en aquest departament d'interior, doncs es va establir tota una mena de programes en tota una sèrie d'accions, no?, des de programes de prevenció com de millora de les policies, de l'eficàcia d'investigació, renovació de flotes de cotxes de la policia, bueno, de tot tipus, no?, de formació en drets humans, etc, etc. Molts camps. I també treballa amb entitats de prevenció. No? I aleshores sí que es va establir una meta, una mica va ser un pretext o va ser una oportunitat per fer la modernització, no només tecnològica, sinó també en els processos de treball interns de l'administració pública. Va ser la modernització en general, no?, en sentit ampli. Llavors jo vaig veure que es va posar una meta, que es van comprometre el governador que cada any s'havia de reduir la taxa d'homicidis per 100.000 habitants en un 12%. I això va ser aquest anunci va ser una hecatombe, no?, perquè si la cosa només feia que augmentar, pujava, baixava, en determinat moment, pues, diu, cada any 12% i 12 sobre el 12 sobre el 12. No? La idea és que fer una política pública que impactés notòriament en la qualitat de vida, no?, de la població.
I en aquest propòsit, les teues estadístiques, que després fins i tot va haver un llibre, no?, que era Estadístiques per la vida.
Exacte. Bé, el llibre va venir després, però una mica aquest llibre és una mica el fruit de tots aquests anys de treball, que des del primer moment jo vaig entendre que la importància del nostre departament era que havíem de tenir l'estadística més eficient, més correcta possible, que havíem de ser transparents, no?, sobretot amb la ciutadania, amb l'oposició política. Bueno, això no, lògica, no només depenia de mi. Però jo vaig entendre des del primer moment que hi hauria una batalla política entre el govern i l'oposició, no?, i la societat civil com a espectadora, també participant, i llavors havien de ser superrigorosos en la comptabilització d'homicidis. Llavors, per exemple, una tasca que ens vam trobar és que ja hi havia un banc de dades que venia sent treballat amb informacions de diverses fonts. Hi havia, perquè històricament hi havia l'estadística de la policia civil, hi havia l'estadística de la policia militar, hi havia l'estadística de la medicina policia científica, no?, la medicina forense, etc. No? Llavors no hi havia una estadística única, no? S'estava començant a treballar una estadística única, però encara hi havia duplicitats, encara hi havia una mica de falta de cobertura, no? Llavors vam fer tot un treball per millorar en aquest sentit. Llavors una de les coses que, bueno, que no és que fos idea meva, però sí que la vam executar quan jo vaig estar treballant allà, va ser a veure, no sé si us veurà bé aquí. Aquí no es veu massa bé.
Podem veure després, sí.
vam crear unes polseres, mira, aquí hi ha una foto, que era, en dèiem polseres d'identificació de cadavèrica, i cada polsera tenia un número, una sèrie única, i aquest número s'havia de posar en el cadàver, evidentment, i totes les policies, quan feien els seus formularis, els informes, havien de replicar aquest número, perquè així ens facilitava molt a nosaltres que fèiem l'estadística final, que fèiem el creuament, que no hi haguessin repeticions. Uh-huh. I bueno, va ser una cosa molt, molt senzilla, però que va costar molt d'implementar, perquè l'administració pública sempre topes amb les resistències de qui ja ve en una dinàmica de treball, no?, de molts anys, i al final fins i tot vam tenir fins i tot una ajuda en finançament de la Unió Europea, en un fons de cooperació internacional, que ens van donar un cop de mà per implementar aquesta solució, diguéssim. No?
La pregunta inevitable és si es va aconseguir, lo del 12%, la rebaixa.
Doncs van haver-hi un parell d'anys que sí. Sí, sí. I els primers anys no, perquè va costar molt, però es va reduir molt poc, però sí que el tercer, el quart any sí que es va assolir, i bueno, el Pacto per la Vida va arribar a guanyar premis internacionals de la ONU, del Banc Interamericà de Desenvolupament, i llavors això va donar un gran prestigi justament al governador, i llavors va ser quan el governador es va plantejar de fer el salt a una candidatura nacional per assolir el govern federal. Va ser una època, ja posant cullerada, de que era el Partit Socialista Brasiler. Llavors es van refredar les relacions amb el PT, aquest era un aliat del Lula i després de la Dilma, però veient que la Dilma ja no era, durant la primera candidatura de la Dilma, vam veure que no era un perfil molt carismàtic, i això a l'esquerra es va començar a dividir, no? Llavors una decisió important va ser que aquest senyor es va presentar com a candidat, si no em falla la memòria, el 2014, per ser adversari de la Dilma, i va arribar a anar en alguns debats, fins i tot, però va tenir la mala fortuna que en un accident d'avioneta, en campanya electoral, es va estavellar, i es va morir. Uh-huh. I llavors, bueno, llavors va ser una mica, es veia una mica com una tercera via, que no serien ni els neoliberals purs, ni una mica el PT, que era una esquerra molt desgastada per la corrupció, sinó que es presentava com una esquerra més, diguéssim, més business friendly, no? Que sap una mica fer més acords amb, bueno, feien moltes parceries, en diuen societats público-privades, etc. No? I volia buscar molt la modernització de l'Estat, que l'Estat fos més eficient. No?
Abans de preguntar-te sobre la situació al Brasil, que no voldria acabar amb el programa sense fer referència, de l'experiència que tu vas treure al Brasil amb aquest treball del que estàs fent aquí ara, les dades són fonamentals? Les dades poden canviar realment la societat, el bon ús de les dades?
Bé, aquesta és una pregunta quasi de sociologia de la ciència, no? De filosofia de la ciència. Jo per la meva experiència em vaig donar compte de que realment les dades són, en democràcia, són molt importants, no? Perquè justament una societat ben informada sobre l'administració pública té el deure justament de recopilar informacions sobre l'Estat. Això ve des dels fonaments de l'Estat francès, no? A l'època ja del despotisme, que es va començar l'estatística com la ciència de l'Estat, no? I al mateix temps, en una societat democràtica, hi ha aquesta obligació de transparència, de accountability, no? i de retre comptes a la societat. Llavors, per exemple, és molt interessant, en el moment que nosaltres vam començar, si em permets que m'allargui, amb les estadístiques d'homicidis del 2007, va sorgir immediatament un bloc de periodistes, de quatre periodistes, que no es van creure que el govern complís la meta de reduir els homicidis 12%. I van dir, aquí hi haurà gat amagat, aquí ens vendran la llebre, aquí ens enganyaran a tots. Llavors, aquests periodistes van fer un bloc que es deia Pernambuco Body Count i que venia a imitar el bloc de l'Iraq, Iraq Body Count. Van portar a fer una comptabilitat paral·lela dels homicidis al Brasil a partir de fonts periodístiques i, bueno, de filtracions, i d'allà on podien ells arreplegaven i feien la seva estadística, i era una forma de pressionar el govern perquè realment no enganyés la població. Jo, quan passava això, jo estava a l'altra banda de la trinxera, jo estava dins del govern, diguéssim, i bueno, nosaltres, jo tenia un compromís, diguéssim, personalment super sincer i vull dir, de fer el màxim de bé el nostre treball no amaga mai les estadístiques. No? I el govern realment hi puc constatar que hi havia aquesta intenció també. Però sí que aquesta pressió de la societat civil que es va organitzar va ser positiva, perquè va, realment es van passar els 6 mesos de la política pública i els números no baixaven i ells, doncs, ells toma castanya, no? Fotien, també treballant en
diaris. Això és positiu, clar, això és la riquesa és del sistema democràtic.
Això és clar, exactament. Llavors, una mica, bueno, a mi, inclús ara que no estic més en el, bueno, ha canviat molt també la meva situació i bueno, jo vaig veure, això en certa forma em va inspirar, perquè jo inicialment el que pretenia fer amb la catalanofòbia era també una mica com un blog, també que pogués anar recollint casos i una mica de, bàsicament, era un context diferent perquè ningú, no hi ha política pública contra la catalanofòbia ni res, però la idea era utilitzar això, la informació com a eina per conscienciar a la societat que era un fenomen present, que no era una cosa d'ara perquè els catalans ens hem tornat bojos, volem la independència i ara tenim la catalanofòbia, sinó que realment hi ha una catalanofòbia que és històrica i, bueno, una mica era en aquest sentit, però després va haver-hi aquesta proposta de fer un plan fitxes de Wikipedia i que penso que ha sigut molt interessant.
Mm-hmm. No m'agradaria que acabàrem el programa, ens queden 4 o 5 minuts sense parlar de la situació del Brasil, perquè em consta que la continua seguint al detall, i evidentment aquest estiu hem vist una situació molt sorprenent, no? Tot el debat, l'impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, la tensió amb la qual s'ha viscut els Jocs Olímpics, malgrat que certament no ha acabat sent el que alguns pensaven que seria una situació de molt de conflicte, però sí que hi ha hagut els seus més i els seus menys, el nou rumb que està agafant el Brasil amb el president Temer. Com ho veus tot això? Què està passant? Perquè des de cinc hi ha una mica de confusió, no? És a dir, se suposava que la imatge de Lula era la imatge d'un home progressista, totes les acusacions de corrupció han impactat molt. Com hem d'entendre la situació brasilera?
Va, a veure, des del 2014, que va ser la reelecció de la Dilma, doncs hi ha hagut molta crispació política, s'ha viscut molt també a les xarxes socials, hi ha hagut molt de classisme i una mica de racisme també, perquè bueno, l'esquerra del Partit dels Treballadors, el govern, socialment favoria també les classes més desfavorides i hi havia una gent que, bueno, que la dreta, diguéssim, que va ensumar l'oportunitat per una vegada de fer-se amb el poder després de 14 anys de 12 anys a la sombra, no? A l'ombra. I llavors va estar tan disputat aquesta campanya electoral, va estar tan cos a cos, que això va crispar més la situació, perquè ells van veure la victòria, van veure fins al mateix dia de les eleccions el candidat que havia de guanyar, ara no me'n recordo el nom, però bueno, doncs fins i tot ja estava preparant per sortir com
el guanyador.
I va ser un fiasco. Llavors, en seguida, la nit després, o el dia següent, diguéssim, ja es va començar a consumar, diguéssim, en certa forma, tot aquest moviment que ha acabat amb l'impeachment, no? I que, bueno, jo personalment, jo vaig sortir del Brasil una mica desencoratjat, no sé si existeix, a vegades tradueixo paraules en portuguès, català, una mica desmotivat, veient que el Brasil, pues, a mi em semblava que un país que havia perdut una oportunitat històrica d'avançar definitivament, de progressar, no? Vull dir que s'han quedat encallat amb algunes coses, i la corrupció n'és una, i bueno, bé, les coses passen, i bueno, és una mica el de sempre, no? L'esquerra sempre té l'obligació de fer-ho millor, perquè quan l'esquerra posa la pota desil·lusiona a la seva gent, llavors, i ho veiem, no? Que la dreta sempre guanya quan l'esquerra hi ha més abstenció, no?
I cap a on et sembla que va el Brasil ara, els pròxims anys?
Home, jo sembla ser que, per exemple, amb el tema dels BRICS, sembla que s'està distanciant una mica, jo diria que farà una deriva més...
Econòmicament, vols dir?
Sí. És un país que té una tradició de desigualtat social des de l'època de la colonització, no? Que no deixa, és un reflex, en certa forma, no? De la gran desigualtat. I jo crec que hi ha una regressió realment en les mentalitats, vull dir, ja... és com si en seguida, quan puja el salari mínim, diguéssim que en teoria la societat es torna menys desigual, doncs hi ha alguns mecanismes interns que fan que els de dalt de tot es pugin el salari també, llavors hi ha un efecte cascada. Tothom es puja el salari i es reprodueix la desigualtat.
Continua mantenint-se la desigualtat.
Sí, no sé, hi ha qüestions com... Jo això ho vaig veure molt, per exemple, la cultura dels drets humans en absolut està massa implantada, hi ha una cultura contra els drets humans, i això és preocupant, i que es reflecteix sobretot en punició contra les classes populars, les classes més... són els que més pateixen aquesta repressió, que s'acaba traduint moltes vegades en repressió policial. I bé, també jo penso que contra la Dilma han jugat diversos factors, i a vegades no s'esmenta prou el fet que el tema de la sortida de la dictadura, la Dilma, que havia sigut una militant d'una organització clandestina i tal, pues, els militars no... els hi va costar molt d'empassar-se a tenir una presidenta així, no? I bueno, va haver-hi la Comissió Nacional de la Veritat, que va ser només fer una mica de memòria històrica sense arribar a fer cap condemna ni cap judici contra cap militar, cap policia, i això els hi va sentar molt malament. Encara que no... va ser molt, molt soft, molt suau, no? Però llavors això va jugar molt en contra de Dilma, que va polaritzar molt l'oposició a la dreta, la més reaccionària, i també el fet de ser dona, no? Vulguis que no, acaba pesant. El tema de l'avortament, des de l'època de la dictadura, que l'Església Catòlica també va jugar un paper, una mica com a Catalunya, diríem, no?
De legitimació.
Denunciant, sí, alguns bisbes, a Pernambuco va haver-hi el bisbe Don Elder Càmara, que també va ser molt reivindicatiu, no? Dels crims que anaven passant. I llavors què passa? Que es va potenciar en aquella època l'entrada de grups protestants que fossin rivals de l'Església Catòlica. Mm. Llavors aquests grups protestants avui en dia tenen força protagonisme, força poder, no?, al Brasil. I això, tot això ha jugat contra el govern de la Dilma.
Mm-hmm. Molt bé. Gerard Viader, als Països Catalans, Gerard Sauret, al Brasil.
Sí.
Gràcies per compartir tots aquests coneixements, gràcies per haver iniciat aquesta base des de la catalanofòbia, que ens ho hem oblidat de dir, però la gent pot contribuir i pot enviar-te materials, casos, etcètera. Això és un work in progress. I gràcies per haver compartit aquesta estona a VilaWeb amb nosaltres.
Sí. I bé, aprofito per dir això, que esperem que sigui un projecte que agradi, que la gent s'hi pugui veure reflectida i que qui pugui col·laborar-hi pugui sumar-hi esforços també.
L'internauta, amb Vicent Partal.
GoPro ha presentat el seu primer dron, anomenat Karma, amb el qual busca donar suport a les seves càmeres. Aquest salt al mercat dels drons permet a GoPro que les seves càmeres no depenguin d'altres fabricants per capturar imatges a vista d'ocell. El Karma és un dron plegable, amb algunes de les seves peces desmuntables, com l'estabilitzador de càmera, i compta amb un comandament que incorpora una pantalla tàctil de 5 polzades. No el trobarem a les botigues fins al 23 d'octubre, i si el voleu, us haureu de rascar la butxaca. Costarà 870 euros. L'ONU va presentar l'any passat el documentari Clouds Over Sidra, en què narrava la història d'un refugiat de 12 anys des d'un punt de vista de realitat virtual. Des de llavors, l'organització fa servir aquesta tecnologia com a eina de conscienciació i de sensibilització dels ciutadans. Ara ha anat més enllà i ha fet una aplicació, UNVR, que reuneix aquests continguts i ajuda a veure de ben a prop la realitat dels refugiats en vides a 360 graus. Google ha presentat Allo, la nova aplicació de missatgeria instantània per Android i iOS que està cridada a competir amb WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger. La particularitat d'Allo és que pretén facilitar les respostes amb la incorporació de la intel·ligència artificial, de manera que l'aplicació suggerirà respostes ràpides als usuaris. També permetrà parlar amb lletres de diferents cossos i comunicar-se amb Google Assistant, l'assistent virtual de la companyia capaç de desxifrar un llenguatge natural. D'altra banda, Allo compta amb un sistema de xifrat per fer més segura la comunicació. Esborra l'historial de converses i permet programar missatges perquè siguin visibles només durant un temps determinat.
en Joan Jofre Torresol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, sí. I ja veuràs avui que anirem... ens vestirem bé.
Avui ens portes un tema una mica divertit.
Divertit? Bé, té una barreja, eh? Té una barreja. El tema d'avui és divertit i per pensar-hi una estona.
Perquè m'has explicat com serà divertit, però al
I
final no serà
complicant.
Tant.
I ho anirem complicant. Sí, és perquè una de les paraules que s'està posant de moda és allò del wearable.
Wearable.
Allò que, coses que tu portes posades, que interactuen o llegeixen dades teves, les envien al telèfon,
sí.
canvien, et donen els batecs del cor, aquests telèfons que molta gent porta.
Que poden analitzar totes les dades
del teu cos. L'iWatch i totes aquestes coses.
Val, però tot que això, poden. Avui ho encarem cap a la...
cap a la roba.
Cap a la roba.
Intentarem, sí, encara que posarem algunes excepcions, però anirem d'encarar-ho cap a la roba. Intentarem explicar la diferència entre roba intel·ligent i roba tècnica. Perquè la roba tècnica és, per exemple, l'any passat vam parlar amb els de Batec, que són els que van aquest polo que porto jo avui.
Perfecte.
Que són un polo que, a veure, no es comunica amb mi, però que et protegeix dels ultraviolats. O sigui, hi ha una sèrie de tècnica al darrere.
Però això no diríem que és roba intel·ligent?
No, això només és tècnica.
Només és tècnica.
Bueno, és molt intel·ligent que després no l'hagis de planxar. Això és d'una intel·ligència brutal.
No?
Però,
i què seria però, llavors no. La roba intel·ligent?
La roba intel·ligent és la que es comunica amb tu.
Val.
O tu amb ella.
I et pot oferir un extra de dades.
Et pot oferir un extra de dades o tu li pots dir com s'ha de comportar en un moment determinat.
És a dir, hi ha una interacció entre la roba i tu.
Sí, i ara que hem de canviar l'armari perquè ha canviat el temps, doncs a lo millor alguna de la que tenim la canviem per roba intel·ligent.
Val, donarem una sèrie
d'idees. Donarem una sèrie d'idees, però jo volia una mica reflexionar que no és només...
Reflexionar.
Que no són només tonteries les que avui direm.
Val.
Tonteries alguna en direm. Però alguna és molt sèria. Per exemple, hi ha una gent, els de Ferintia, que s'han especialitzat molt en tot aquest, amb la recollida de dades, amb pulseres, rellotges, artilugis que portes tu posat, que expliquen que això ajuda a combatre un dels principals problemes que té la medicina avui en dia, que és que en les malalties cròniques
sí.
Els pacients deixen de seguir els tractaments perquè els hi falta força de voluntat, diuen que allò no s'acabarà mai, etc etc etc. I els hi falta interacció amb el metge. I aquests expliquen que amb els sistemes aquests intel·ligents, les pulseres o totes aquestes artilugies que hi ha, poden tenir un feedback molt bo amb el pacient, el poden motivar, és allò que et diu el rellotge, diu,
sí.
Felicitats, avui has caminat 5.000 passes. Diu, n'has fet 100 més que ahir, a veure si demà en fas 100 més.
I tu dius, som-hi.
És a dir, que això pot... I diu que això està en aquests moments afectant a un 50% dels malalts crònics. 50% és un percentatge...
5 de cada 10, 1 de cada 2.
Sí, 1 de cada 2. Bé, això és només perquè... Això és només perquè pensem que no és tan tonteria com el primer que anàvem a explicar, el que anava a explicar, que
és
el mallot dels ciclistes.
El mallot del ciclista, què fa aquest mallot?
O sigui, si aquí hi ha algun ciclista que ens està veient o escoltant, sabrà que sortir quan fa fred és dur.
És dur.
És molt dur.
Molt dur. I més ara comença a venir el temps.
I ara comença a venir el temps. Doncs els del Eurecat, l'Eurecat és el centre tecnològic de la Generalitat, si veieu, surt molt a les notícies, en els diaris i les revistes espanyoles surt com el Centre Tecnològic Espanyol, però és el Centre Tecnològic de la Generalitat de Catalunya.
Per això es diu CAT al final.
Per això es diu CAT al final.
Sí. Serà per alguna cosa.
Doncs aquests i un han fet moltíssima cosa amb tot el tema de teixits intel·ligents.
I què t'ofereixen?
I es van aliar amb una gent que es diuen Comfortech Sport, que són els fabricants, per fer dos tipus de mallot pel ciclista. Un que és bastant intel·ligent, però no massa. És a dir, que t'escalfa, però serveix per la tardor. I t'escalfa, però no del tot.
És a
dir, conserva el teu calor, però no en genera de nou.
D'acord. És a dir, tu pots estar corrent amb bici i et mantindrà la temperatura...
I fins al mes de novembre tires.
Però això com ho pots regular, tu?
Aquí té una mica d'intel·ligència perquè et deixa sortir la calor o no et deixa sortir la calor en funció de la temperatura que té la roba.
D'acord.
O sigui, és bastant complicat d'això. Però després van inventar-se un mallot calefactable.
I això, què
I això ja és la conya.
És a dir, que et donen més calor de la que, dir, de la que, que tens en aquell moment.
Que porta unes tires com si fossin les finestretes de darrere del cotxe, que la calefactes perquè no s'embafi.
Fantàstic.
Doncs igual, porta unes tires que et dona calor addicional a partir d'una bateria que tu portes al darrere. A la butxaca del darrere del mallot portes una bateria, pataqueta. Una pataqueta de 12 volts, que t'escalfa.
Caram, és perfecte això, eh?
Clar, penseu en les dificultats, és a dir, portar una pataca amb tota una sèrie de cintes que t'escalfen, anem a dir, relativament seria senzill. Però clar, aquest mallot, quan has acabat l'activitat, l'has de poder rentar.
I com es fa?
És molt interessant que no et cremi. Això és bastant important. O que no et passi la corrent en el teu cos.
Sí, això. Perquè a més estàs suant i no caldria que...
És important. Doncs no expliquen com ho han fet, però ho han fet. És a dir, han fet moltíssimes proves, però tenen un mallot que tu pots agafar-lo quan acabes de fer la teva activitat, el poses a la rentadora, no més de 30 graus, però a la rentadora i allò surt net.
Fantàstic.
L'únic que sí, has de treure-li la pila, la bateria la treus i la carregues.
Escolta, i sabem el preu d'això?
No sé el preu, però us deixo el web per veure si el voleu comprar. Podeu fer ciclisme fins a menys 10 sota 0.
Menys 10?
Menys 10, o 10 sota 0.
Déu-n'hi-do. Així ens en podrem anar cap al Pirineu.
Sí.
A fer bici.
Ai, quasi, gairebé fins als Alps i tot.
Escolta, què més ens portes?
Després hi ha la roba electroluminescent.
Aquesta és Nevisió.
Al tanto que hi ha una diferència important. No és la roba reflectant. O sigui, aquestes armilles que portem al cotxe, que són de color groc... Que quan
no, això és una altra cosa.
Això és una altra cosa. La electroluminescent, ella mateixa emet llum. Llavors, aquests mateixos del Eurecat han fet moltes proves, són pioners aquí, i el que fan és que aquesta roba emet llum. Diu que s'està aplicant molt, per exemple, pels entrenaments d'esportistes nocturns.
Perquè els pots veure venir.
Perquè els pots veure venir i perquè ells mateixos diuen on són. O l'entrenador pot anar-los seguint l'activitat que estan fent.
Això segurament també pot tenir aplicacions de publicitat, no? Perquè pots ficar els missatges
que
vulguis.
Sí, sí, sí. Jo us deixo una imatge d'una samarreta amb publicitat.
Al final la publicitat acaba arribant a tot arreu. Eh?
Sí, i us deixo també un link d'una gent que es diuen Luministente Canàries, que us vendran l'ACA per fer les vostres samarretes luminiscents.
Parlaré. És a dir, tu mateix t'ho pots fer a casa.
Tu mateix t'ho pots fer a casa. Donen un exemple que és molt bo. Tenen un spray que serveix per pintar un casc de ciclista.
D'acord.
O sigui, el ciclista pot anar fent llum perquè el vegin i que no se l'emportin per davant. Sempre queda millor. Hi ha un altre exemple que posen, que pinten amb spray les rodes del cotxe. I això no sé si és...
Això ja no sé si és tan legal, eh?
Legal ja no ho sé, però... No és tan elegant,
legal,
per dir-ho així.
Sí.
Bé, escolta, pugem una mica el llistó. Bé, això és electroluminescent, però està parat.
D'acord.
Hi ha un dibuix i aquest dibuix emet llum.
I ara anem cap a coses que es mouen.
Coses que es mouen, que és la T-shirt OS. És a dir, una samarreta amb sistema operatiu integrat.
I què vol dir això?
És una samarreta que porta aquí al davant una pantalla que pot... A veure, ho diré exactament amb les seves paraules. És una samarreta, la primera samarreta, compartible i programable. Què vol dir compartible?
És a dir, que el que estiguis veient al mòbil ho podràs veure a la teva samarreta.
Per exemple, o pots compartir el teu estat del Facebook a la teva samarreta.
Déu-n'hi-do. On arribarem?
Espera't, que ja arribarem. És a dir, aquestes no només fan samarretes, fan vestits de nit.
D'acord.
Fan vestits d'alta costura, fan, per exemple, en el seu web, que us deixo per aquí els links...
T-shirt OS es diuen, eh?
T-shirt OS. En el seu web hi ha una sèrie de vídeos on es veu la Kate Perry actuant per l'iTunes Store amb unes faldilles, que la faldilla va canviant de disseny.
És a dir, ella prèviament ha fet com un...
Ella va canviant el que surt a la seva faldilla.
I això ho pots programar a través del mòbil.
Va,
bastant divertit.
Aquesta samarreta no només té la pantalla aquí. També té una càmera perquè tu puguis anar enregistrant el que tens al davant. Té un micròfon i té uns altaveus.
I allò que estiguis gravant es pot veure llavors per la samarreta?
Això em sembla que no. Ho pots enregistrar en el teu telèfon i guardar-t'ho per després.
Bueno, o tu pots guardar i llavors...
I llavors ràpidament ho treus. Però no té tanta resolució com tot això, eh? Són 1.024 punts o més.
Déu-n'hi-do.
Però bé, és igual, ja és divertit. De manera que, com que té altaveus, tu pots fer sentir la teva música per la teva samarreta.
Ostres. Déu-n'hi-do. T-shirt Ous.
Sí, aquests de... Aquí al Pinterest us deixo un link del Pinterest on trobareu les jaquetes que van fer aquesta gent pels de U2, a l'última gira que van fer.
Clar,
també possible. Són jaquetes, que van canviant.
Van canviant de colors, de formes...
De colors, de disseny, de... Tot el que tu vulguis.
Molt bé.
A veure, una altra peça...
Aquesta m'agrada.
Els calçotets intel·ligents.
Aquesta és divertida.
Els calçotets intel·ligents són molt importants.
Però, i per què són intel·ligents, aquests calçotets?
A veure, diuen que són intel·ligents perquè et protegeixen la teva producció d'esperma.
A veure com ho fem en això.
A veure, jo us deixo el link i vosaltres us llegiu l'article científic que diu una persona que està 4 hores amb l'ordinador a la falda corre el risc de reduir en un 25% la seva producció d'esperma.
Una quarta part, eh?
Una quarta part, no poca.
Déu-n'hi-do.
Llavors aquests inventen una cosa que li diuen wireless armor, és a dir, l'armadura sense fils...
Clar, que vas protegir-te d'aquestes zones.
Que protegeix aquestes zones. Amb una barreja de cotó i de plata... No em preguntis com ho fan, eh? Però es veu que la plata és molt conductora, bueno, això és sabut, la plata és molt conductora, creen com una espècie de barrera entre el cotó i la plata i això et dona un esperma d'alta qualitat.
O t'assegura l'esperma que tens.
Si te'ls creus. Ah, jo us deixo la informació científica perquè vosaltres la pugueu depurar.
Em sembla que d'aquests...
S'ha de dir que els científics són argentins. Va. No tinc res contra els argentins, però una mica enrotllats sí que ho són.
La dada està allà.
La dada està allà i...
Escolta, quin preu tenen?
Segons el model, entre 24 i 35 lliures. Hi ha packs de setmanals. Packs setmanals vol dir que també n'han 7 calçotets.
100 de cop, eh?
100 de cop, sí. Perquè no hagis de posar la rentadora cada dia.
Aquests saben com va el negoci, eh? 7 de cop.
Sí, saben com va el negoci per segons qui. Més coses que ja comencen a preocupar. Una cosa que es diu...
Ara ja no és tan divertit tot el que ens explicaràs ara?
Hi ha una gent que es diuen Cocoon, que han inventat i havien de presentar-ho al febrer, havien de començar a vendre-ho al febrer i no ho venen fins ara al setembre, uns auriculars, però no uns auriculars normals i corrents, sinó que són uns auriculars que tu pots portar durant la nit, no per escoltar música...
Per fer què?
Sinó que cancel·len el so que tens perquè tu puguis dormir sense sorolls. Allò que explicàvem fa uns dies de que hi ha auriculars que cancel·len el so extern, doncs cancel·len el so, t'envien un so blanc, que és aquell que et fa relaxar i dormir, i et fan electroencefalogrames del teu cervell, per després explicar-te com has anat dormint.
És a dir, tota l'estona de descans que has anat tenint...
Sí, allò de la zona REM i totes aquelles històries...
És a dir, si t'has despertat o no t'has despertat...
Doncs això mateix. Aquests et fan això.
Déu-n'hi-do, però escolta, i aquest gin què? Quan val?
Vaig veure el preu i era una mica car, eh? Em sembla que eren uns 200 i tants euros.
Déu-n'hi-do.
No era barat.
Bueno, després... Però t'asseguren un son plàcid.
Sí. Bueno, si tu t'acostumes a portar uns auriculars que són molt plans i que suposo que no deuen emprenyar molt. Ah, i també pots escoltar música durant el dia.
També serveixen per escoltar música.
Sí, durant el dia
no està de més.
Ja els pots aprofitar per tot. Escolta, em salto perquè si no no tindrem temps d'acabar. Però em salto a l'últim apartat que és la ciència-ficció de veritat. La ciència-ficció aquella que et fa posar els pèls de punta.
Explica'm.
Això és un wearable intern. És una cosa que vesteix però per dins. I és una cosa que es diu PillCam. I com el seu nom indica, PillCam vol dir una càmera en pastilla.
En pastilla.
En mida de pastilla.
Amb una càmera dins.
Amb una càmera dins.
Que deu medir pocs mil·límetres.
Pocs mil·límetres, molt pocs mil·límetres, i que tu te l'empasses.
Em sembla que ara podrem veure el vídeo.
Sí, podreu veure el vídeo de tot el recorregut de la càmera per dintre del teu aparell digestiu.
Bueno, però això té una aplicació...
Això és una aplicació fantàstica.
Mèdica fantàstica.
És a dir, t'estalvies una bona part de colonoscòpies.
Sí, t'estalvies el patiment.
T'estalvies el patiment, si només t'has d'empassar... Ah, això sí, és d'un sol ús, eh? És a dir, no, després no l'han
no
de recuperar, i netejar i passar-li amb un altre, perquè quan va passant, va enviant les imatges amb alta definició amb un dispositiu que té al davant, sense fils, evidentment, i aquest dispositiu és el que enregistra totes les imatges.
I el doctor, metge,
i el doctor decideix què és el que ha de fer en funció del que veu.
Fantàstic.
Això està fet per uns israelits i diu que en porten venudes més d'un milió i mig.
Més d'un milió i mig?
Més d'un milió i mig de pastilletes. A més, han trobat un sistema de que tu la fas servir i la propera vegada n'has de comprar una altra.
De moment, però, em sembla que la seguretat social d'aquí no, crec que no ha arribat, eh? Almenys no n'he sentit a parlar-ne.
Escolta, diuen que redueix el cost d'un... La pastilleta és un 10%...
Més econòmica. No
10% més econòmica, és només un 10% del cost actual de les colonoscòpies. Ja no parlo dels problemes addicionals de que et facin una colonoscòpia amb una càmera gran que te l'entren per allà on tothom sabem.
Doncs, si realment funciona, esperem que la incorporin aviat aquí a casa
funcionarà
nostra.
Perquè és barat, tu.
Sí, bueno, però ha de funcionar, s'ha de veure. No?
Sí, ja veureu, jo no he entès res del vídeo aquell, però es veu que hi ha una cosa que va baixant.
Es veu alguna que baixa, no?
Sí. I he deixat pel final, perquè em preocupa molt, un aparell que es diu Think.
I què et fa el Think?
El Think et canvia els teus estats d'ànim del teu cervell.
Això fa una mica de por, ja.
Això ja comença a preocupar.
Sí.
I
com ho pot ser, això?
Amb ones que t'envia el teu cervell. Amb ones electromagnètiques.
És a dir, aquest aparell, segons les ones...
És com una diadema que portes enganxada aquí, i aquí té un dispositiu que no s'enganxa, sinó que s'objecta amb la diadema, i controlat des del teu telèfon, et diu com està el teu estat d'ànim, i tu li dius, vull estar alegre, i estàs alegre.
Vull canviar el meu estat d'ànim,
i passes a estar alegre.
Això m'està espantant una mica.
Aquesta gent diuen que és similar a agafar una llauna de Red Bull i passar-te-la d'una tirada fins al final, i no deixar ni una gota de Red Bull.
Déu-n'hi-do. Si veiem la imatge, veurem que és com si fossis un androide, eh?
Sí, però és només durant una estoneta, després t'ho treus i ja està, eh? És a dir, és durant el temps de... Això és un moment i tornes a estar content.
El que és curiós de saber si pot ser a l'inversa, si tu estàs alegre o vols estar trist.
Jo el que he llegit és que et poden relaxar. És a dir, si estàs molt animat, et poden relaxar per no excitar-te massa.
Déu-n'hi-do.
Us poso un link perquè això són només $199. És a dir, si algú vol provar-ho i no sap què fem $200...
$200? Tampoc és tan car, però...
No, em valia 300 i l'han rebaixat perquè en venen tants que han aconseguit baixar el preu.
El que permet fer té pinta que no és tan car. Però jo crec que m'ho estalviaré.
Tu t'ho estalviaràs?
Jo m'ho estalviaré.
I escolta, i la pregunta final és... Tots aquests wearables ens llegiran el cervell?
Això és el que fa més por. On quedarà la intimitat?
Mira, us deixo un link perquè sapigueu, perquè aneu analitzant si us llegiran o no us llegiran el cervell, però jo us avanço que la resposta és sí.
És sí.
Sí.
Jo crec que ja ho saben fer i encara no ho han tret al mercat.
Ens ho van donant... Home, això que et canvien l'estat mental ja és molt fort.
Eh? És molt fort, això. Déu-n'hi-do. Bueno, ens has deixat una mica amb unes sensacions una mica ambigües, perquè hem començat més divertits, però hem acabat una mica preocupats.
Però acabarem així, eh?
Això és la ciència.
Penseu que acabarem amb un telèfon que direu...
Vull estar trist.
Les meves zones cerebrals avui estan molt esvolotades. Vaig a deixar-les una mica tranquil·les.
I en lloc d'anar a passejar, doncs només apretaràs un botó i estaràs
relaxat. I canviarem i estaràs relaxat.
Molt bé, Joan. Molt interessant el que ens has explicat avui. Ja et dic, unes sensacions una mica estranyes.
Jo tampoc em gastaré els $200.
Perfecte.
Però si algú dels que ens escolta vol provar-ho i se'ls gasta...
Que ho provin.
Que ens avisin, a més.
Que ens avisin i si hi ha efectes secundaris també,
sí.
que ens ho facin saber. Molt bé, Joan, doncs ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Món mira de reull amb indiferència l'altra part del món. Mil milions de persones que no tenen res. Són els accidents de la humanitat. Homes invisibles, sense veu ni vot, que es mengen la ràbia amb forqueta i ganivet. descrit, marcat amb tinta indeleble. Prosperitat amb què s'omplen la boca els líders mundials.